Bona tarda, són les dues en punt. Tanquem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Primers, 4 punts sobre el cinquè, 6 victòries seguides a casa. Només una derrota a la Nova Creu Alta i va ser a l'agost, en la jornada inaugural. Segona millor defensa de tota la Lliga, 27 gols a favor i sortint d'una victòria ni més ni menys que a Castàlia. Totes aquestes són dades objectives, arguments freds, per creure que tant el centre d'esports com entitat, com també els jugadors i entrenadors en concret, estan en el seu ple dret de demanar que cada cop hi hagi més caliu, hi hagi més gent a la Nova Creu Alta. Allò que diem sempre, que l'equip primer ha de donar perquè després respongui la gent, de moment s'està donant i de quina manera. Si entrem ja en el terreny més subjectiu, aquest equip la veritat és que enganxa, contagia, planteja bon futbol, és competitiu sempre i per proposta de joc també fa mèrit per rebre aquest suport extra. És cert que la previsió no fa pinta que sigui massa bona per diumenge a les 5 de la tarda amb el xiulet inicial del Sabadell Atlético Levante, però els arguments futbolístics haurien de ser suficients per fer un esforç i acudir al temple a gaudir ni més ni menys que del líder del grup tercer de segona B. Cada soci, com sabeu, té dues entrades gratis per a acompanyants. Cada corredor de la Cap d'Any Race, amb el seu dorsal, també en té dues d'invitacions. Les facilitats hi són, i arribar a aquest punt, ara toca fer un pas endavant. Toca que la ciutat s'ho cregui de debò, més enllà dels 200 fidels que van viatjar a Castàlia o dels 2.600 de mitjana que van cada diumenge a la Nova Creu Alta. Toca que aquell segon famós anell, els que se senten arlequinats però només van en les grans ocasions, siguin conscients del que s'estan perdent i s'assumin també a la festa. Com diu la dita, com més siguem, més riurem, i la veritat és que aquesta temporada, després de molt de temps, estem rient, i de quina manera.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González. Comencem.
Comenta la recepció.
Serà un dia de prèvies el d'avui aquí a l'Hotel Suís. Com a bon divendres arrencarem amb la del Sabadell Atlético Levante diumenge a les 5 a la Nova Creu Alta, però també tindrem les del Sabadell Nord, l'Oar Gràcia o el Bàsquet Pia, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
Si sou del món del motor, segurament estareu tristos. Ja s'ha acabat el Dakar. Carlos Sainz ha guanyat el seu tercer Rally Dakar. El madrileny ha acabat per davant de Latilla i de Peter Hansel, mentre Fernando Alonso només ha pogut ser 13è a la general. En motos, el guanyador d'aquesta primera edició a l'Aràbia Saudita ha estat el nord-americà Ricky Brabec, seguit del xilè Pablo Quintanilla i de l'australià Toby Price. Més coses, Buley ha estat perdonat amb la pilota d'or xinesa. El jugador de l'Espanyol rep per segon un any consecutiu aquest premi. Diumenge l'atacant asiàtic tornarà a Vila-real, on es va estrenar com a jugador perico. Avui, per cert, arrenca la segona volta a primera divisió amb un derbi madrileny, Leganés-Getafe, a Butarque a les 9 de la nit. I el Girona s'ha situat de nou dins les places de promoció d'ascens a primera. L'equip de Pep Lluís Martí es va imposar ahir per 3-1 a Montilivi contra l'Extremadura. Per últim, el Barcelona ha trencat la ratxa negativa a l'Eurolliga de bàsquet amb la victòria 74-80 a la pista del Fenerbahçe turc. Els blaugranes van manar ahir des del principi amb un parcial inicial de 0-11, deixant enrere així les 3 derrotes seguides que acumulaven.
I a les xarxes socials.
Ara ens en parlarà el Pau Vitorí, però la veritat és que una de les imatges més llavineres de les xarxes socials és la del nou túnel de vestidors de la Nova Creu Alta, que ha piulat al propi centre d'esport Sabadell i que també podeu trobar al nostre Twitter, @radiosabadell. Nou mural, just en les escales d'accés a la gespa, que li aporta un plus a aquest túnel de vestidors creualtenc.
De quin partit no estarem pendents?
És un partidàs, com a mínim pel punt polèmic que hi pot haver, o de rivalitat, si més no. A 2:45 de la tarda, derbi de l'illa de Creta, a la segona divisió de Grècia, Platanias Ergotelis.
Avui celebra el seu aniversari.
Un dels jugadors que més va connectar amb la graderia arlequinada en l'última dècada, ara a Andorra. Avui es fa una mica més gran el Toni Lao i també l'exentrenador a l'època de segona divisió A, Juan Carlos Mandià. Fa uns dies era Àlex García, ara és el torn del gallec.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts, no arriba per sobre de les dues. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
No estàs pendent, no, tu, del Platanias Ergotelis?
No, estic més pendent del túnel, com has dit tu. Molt xulo, eh?
El camp de l'Ergotelis, deixa't anar, eh? Jo també he estat...
L'he tingut de gran sort i el gran plaer d'haver estat a Creta.
Mira, ara diré... Estem anant molt per les branques,
sí,
per començar
moltíssim,
el programa.
Moltíssim.
Però vaig penjar la fotografia de l'estadi de l'Ergotelis a Heràclion, a la capital de Creta.
Estadis del món, eh?
Correcte. I un exarlequinat, Xavi Ginard, el va reconèixer al vol. Em va enviar un missatge de... Això és Ergotelis, no? Recordem que havia jugat al futbol grec i que havia jugat ell mateix allà. Tornem.
De sí, tornem.
Galàxia friki amb la qual hem començat el programa d'avui. No prenem de vista que diumenge hi ha partit, no prenem de vista que serà el primer del 2020 aquí a casa, la nova Creu Alta, després de dos desplaçaments consecutius a terres castellonenques, amb aquest balanç que ja sabeu de sobres de 3 punts de 6 possibles, justament allà on s'havien de sumar, a Castàlia contra un rival directe com el Club Deportivo Castellón. Avui, després d'una setmana amb molt moviment també, amb la presentació de Ever Pena, que no Ever, recordem.
Ens hem d'anar tots acostumant.
Sí, sí,
a poc a poc.
Se'ns farà estrany. Entre això i el cognom, que més d'un ens l'inventem, no sabem ben bé per què.
Després però... et torno a posar a prova.
Amb què?
Ah, no, no, amb el mateix nom. Aviam,
ah,
si
perfecte,
ara diem, no, si està molt bé,
Ever,
sense accent,
Ever,
ja veuràs d'aquí
no,
ja dos minuts.
D'aquí una estona li direm Ever Pina, ja veuràs. Sí. Sí, segur que ens ho inventem un altre cop, però vaja. Ja ho vam dir, el seu dia també, que déu-n'hi-do la plantilla del Sabadell aquest any, amb Jurgis, Jossos, Boris, Ever, déu-n'hi-do amb els noms.
T'agrada, eh?
Com diem, després d'una setmana amb presentació de nou fitxatge, etc, etc, tornem un altre cop a la rutina, avui divendres, entrenament a Sant Oleguer, compareixença d'Antonio Hidalgo ara fa uns minuts a la nova Creu Alta, i per tant, després parlarem del túnel de vestidors, després escoltarem de fet, a part de l'afició, una petita mostra, un tastet, per veure si hi ha un caliu extra o no, de cara a aquest diumenge a les 5 contra l'Atlético Levante. Però comencem per la vessant purament esportiva, per Antonio Hidalgo, per tant et pregunto avui al Vallèsà, què ha dit, què rescates d'aquesta roda de premsa?
Mira, començaré agafant el fil també de la roda de premsa del dimecres de Manu Lanzarote, l'habitual roda de premsa del jugador. Perquè Antonio Hidalgo ha demostrat en més d'una ocasió que és un home que està pendent d'allò que envolta el centre d'esport Sabadell, que està pendent també del que diuen els seus jugadors el dimecres. Ara l'escoltarem, no? Dient que estava pendent, va llegir, va escoltar aquí també a Ràdio Sabadell les declaracions de Manu Lanzarote. Però una mica per recuperar el fil, destacava Manu Lanzarote, em quedo amb dues frases de la roda de premsa del dimecres. Una d'elles dient que el partit de l'Atlético Levante era més important que el de Castellón. Per què? Doncs perquè havia estat un partit molt complicat, sí, però que a casa s'havia de fer un pas endavant i no un pas enrere, tenint en compte que el Sabadell, recordem, porta 6 victòries consecutives al Temple i busca la setena aquest diumenge. I la segona, agafarem també aquest fil després, fent referència als sancionats, als 3 sancionats que té el centre d'esports Sabadell, dient que aquests 2 mesos, el mes de gener, el mig mes que queda de gener i el mes sencer de febrer, són molt importants pel que fa a aquest aspecte. Doncs primer de tot, Antonio Hidalgo agafant el fil de la roda de premsa del dimecres per assegurar que aquests 30...
Intueixo que està molt en la línia de Manu Lanzarote,
moltíssim.
No diguis per què.
Els 38 punts que et porta el Sabadell ara mateix a la classificació no serveixen, i ho ha repetit en, diria que unes 4-5 vegades, ara farem el compte, no serveixen absolutament per res.
Vaig escoltar i vaig llegir les declaracions del Lanza i deia com que estem en el moment més important de l'any, que no havíem fet res, i és veritat, té tota la roda del món, i en veritat no hem fet res, només tenim 38 punts i amb això no et dona per res, però per res, ens queda molt treball per fer. Si està clar que hem fet un gran treball fins ara, per això no t'assegura res, t'assegura que tens un treball darrere, una confiança, i que tens moltes ganes de continuar fent coses, però està clar que ara venen moments difícils, amb targetes, amb sancionats, gent que està fora, gent que arriba...
6 vegades he comptabilitzat la paraula res en aquesta declaració d'Antoni Hidalgo, queda clar, no?, que el Sabadell amb 38 punts, que és una xifra que, home, algun diria, guanyem aquest cap de setmana i la salvació ja la tenim a la butxaca virtualment. Doncs és una xifra que, comparada amb la de l'any passat, crida molt l'atenció, perquè al final aquesta xifra el Sabadell l'assolia al final de la temporada, però, evidentment, jornada 20 no t'assegura res.
Anem a fer la broma, va. Tenim 3 sancionats, això ho tenim molt controlat. Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández. Recordem que la llista de percebuts també és àmplia i que, per tant, en les properes setmanes poden caure més efectius per aquest mateix motiu. Per exemple, el capità Àngel Martínez o Josu Ozcoidi, el propi Antonio Hidalgo, la llista...
Néstor Querol també,
que porta alguna carta setmana aquí en el límit. Intueixo que Antonio Hidalgo, a l'hora d'explicar quines poden ser les seves idees de cara al partit de diumenge, tampoc t'ha dit res?
No ha dit res, però això ja és d'esperar.
No,
eh?
No és molt de donar pistes, no, ara, no és, bromes al marge.
No és gens de donar pistes a Antonio Hidalgo. Més que res, també, la pregunta anava enfocada allò de dir, havies tingut molts dubtes, o segueixes tenint dubtes respecte a les variants, respecte a l'esquema que pots plantejar el diumenge, o bé a l'autobús ja de tornada de Castalia ja tenies més o menys clar com substituir tant a Pedro Capó com a Adri Cuevas com a Edgar Hernández.
És un per línia, al final.
Sí, i ahir ho explicàvem a l'Hotel Suís, fèiem d'entrenadors, de mals entrenadors, però vaja, amb una matemàtica clara o amb una circumstància clara, si volem mantenir el mateix esquema, és a dir, Àngel Martínez, anem a dir-ho així, traslladar-lo l'eix de la defensa, et quedes sense amb el doble pivot coix. Per tant, és difícil veure aquest esquema. Si no hi ha novetats d'última hora, que també deixem puntualitzar, Adri, que no tenim constància de cap contratemps, per bé i per malament, eh? Vol dir que lesionats de tipus Aleix Roig o Fernando Pajarero encara no estan disponibles per aquest partit.
I queden setmanes.
Sí. No és allò de dir, no, és que tornen a agafar dinàmica de grup. No, encara no.
Crec que ho preguntaven a través de les xarxes socials, estarien parlat ja d'entrat al mes de febrer, en tots dos casos.
Correcte. Per tant, això és el que comentava Antonio Hidalgo sobre les possibilitats que té de cara a fer l'onze inicial de cara, com diem, aquest diumenge.
Són situacions que sabem que passen, que de targetes, han caigut 3 de cop i no és bo per un entrenador perquè té menys opcions. Total confiança en els jugadors que sortiran, que ho faran molt i molt bé. Tenim una plantilla que tota la plantilla està molt, molt integrada i amb moltes ganes de fer grans coses, amb moltes ganes de treballar i, bueno, decidirem diumenge, no?
Doncs decidirem diumenge. Ahir t'escoltava que feia una mica de càbales aquí a l'Hotel Suís sobre qui juga, qui no juga, la manera de jugar, etc. Recordem, com comentaves tu, que gairebé segur...
Un detall molt, molt ràpid, Adri, se m'ha oblidat comentar-lo. Antonio Hidalgo aquesta temporada només ha hagut de... o només ha canviat 3 peces de l'onze titular d'una jornada per l'altra. A la primera jornada contra el Castellón, que recordem que Jesús Olmos lesiona, que Xavi Boniquet el canvia a la mitja part, el següent partit contra l'Atlético Levante va introduir 3 canvis a l'onze inicial. No ho havia tornat a fer en tota la temporada i, circumstàncies de la vida, ho ha de tornar a fer en aquesta segona volta en el mateix partit.
Bona dada, tant bé. Una volta sencera, tornem un altre cop a veure tants canvis, en aquest cas forçats, evidentment. El que dèiem, una de dues... o introdueix algun jugador del futbol base, de l'Obrador, Marquilles, Astorgó, qui sigui, que no fa pinta, o si no, ha de canviar el sistema, perquè, com comentes, no hi ha tants centrals, només 2 disponibles, i si a sobre endarrereixes Àngel Martínez, que és l'únic del doble pivot habitualment titular...
Amb un caire defensiu,
que queda, sí. No, i sense caire defensiu. Al final tu estàs jugant sempre amb Àngel i Adri Cuevas no pot jugar, si endarrereixes a Àngel t'has d'inventar un mig del camp absolutament nou.
Estava la història.
Per tant, gairebé donaríem per fet que canvia el sistema, com ja ho ha fet d'altra banda en d'altres escenaris, a Llagostera, etc.
Són 3 cops aquesta temporada: Llagostera, Badalona, a casa, i Egea.
Dit això, la línia al darrere la tindríem més o menys coll avall, i en Mackay, amb Òscar Rubio, Josu Ozcoidi, i els 2 centrals, Aleix Coca al dretà i Grego Sierra a l'esquerra. Àngel Martínez, Xavi Boniquet, si no hi ha grans sorpreses, seran el doble pivot. I a partir d'aquí, si tu te l'has de jugar després d'haver fet l'informe i les diferents possibilitats, clar, Aitor Pascual entraria per la dreta, Néstor Querol per l'esquerra o podria jugar al davant, Manu Lanza podria jugar de mitja punta o fer-ho en banda esquerra, Boris Garros podria entrar a l'11 titular en el lloc d'Edgar o que fos Néstor al davanter, Aaron Rey, d'aquesta llista dels Aitor Pascual, Lanza, Aaron Rey, Néstor Querol fins i tot, tot i que crec que serà titular, i Boris Garros... Un no cap dins de l'11.
Un i si m'apures després pots posar també a Jurgi Soteo.
Correcte, sí,
ara parlarem també d'aquests noms propis, eh? Jo si me l'hagués de jugar, comptant que la línia defensiva són faves comptades, que el doble pivot són faves comptades també, apostaria per Aitor Pascual, perquè sabem que Antoni Hidalgo té aquesta predilecció també per l'ex de l'Atlético Levante, precisament.
Jo també ho crec, perquè crec que ja és l'únic en aquest sistema que sempre ha acostumat a jugar per davant d'Òscar Rubio. Per tant, és una alternativa molt vàlida i que l'hem vist moltes vegades.
A Manu Lanza se'n fa estrany no veure'l després del bon partit que va fer a Castalia.
Et compro l'argument.
Néstor Querol, aquí és el principal dubte.
El teu dubte és si juga o no, o si ho fa
si
en banda o al davant.
Si juga en punta o si juga en banda esquerra.
T'ho compro també.
Però crec que és l'hora i és l'oportunitat de Boris Garros. És a dir, si sense Edgar Hernández no li dones l'oportunitat, crec que seria una mica incongruent, anem a dir-ho així, no donar-li l'oportunitat a un home que arribava amb aquesta etiqueta també de davanter important, o que havia de ser un davanter important aquesta temporada.
Però perfecte, vaja. Doncs llavors, per els que no ho han entès així directament perquè ha anat pel carreró del darrere, Aaron Rey, en el cas de,
correcte,
de Pau Vituri, seria qui no cap en el
primera en substitució.
Perfecte. Doncs estarem atents a veure si la clava o no el Pau Vituri, això segurament pels vols de les 4 diumenge, @RadioSabadell ho trobareu, i si no, a 4:45 de la tarda és més o menys l'hora a la qual repassem l'alineació en la prèvia d'aquest Sabadell Atlético Levante.
Bona embarcadeta, eh?
Sí, ja se m'escapava el riure mentre te la llançava. Tu volies llançar-me una embarcadeta abans. Ever Pena.
Molt bé.
Bé, perfecte, ho hem pronunciat com tocava. També s'hi ha referit,
ja,
no, Antoni?
Ja veurem el diumenge.
No, com... El problema d'Ever Pena serà quan ens enganxi que no estiguem preparats i diguem el nom que no toca.
Sergi Garcés escalfant a casa avui amb el nom d'Ever Pena. Està practicant...
O l'accent no tocaria. Perquè no el veus, no, el titular, Ever Pena?
No. No, i més per les paraules d'avui d'Antonio Hidalgo. Ara l'escoltarem parlant de l'ex del Badajoz, el jugador de Ferrol, el nou fitxatge del Centre d'Esports Sabadell, preguntant-li això. És que al final havíem escoltat Ever Pena, havíem escoltat a José Manzanera també parlar d'Ever Pena, però encara no el nou entrenador d'Ever Pena, Antonio Hidalgo. Per les paraules es dedueix que no serà titular, evidentment, i que s'ha de posar les piles. No vol dir que no hagi entrat amb una mala actitud, ara que està també molt a l'ordre del dia, que si hi ha crítiques de Badajoz, etc., sinó que el Sabadell té uns mecanismes, els jugadors es coneixen des de fa uns mesos, i el futbolista Ever Pena haurà d'adaptar-se i haurà de ser ràpid amb aquesta adaptació per intentar tenir minuts de joc.
És un jugador contrastat de la categoria, un jugador de moltíssima qualitat, que ve a portar la seva aportació, ell sap on ve, sap l'exigència que té ara mateix jugar a l'equip, sap que s'ha de posar el mateix ritme, i no és fàcil arribar en aquest mercat d'hivern a l'altura dels seus companys, però ve amb una disposició molt gran, amb moltíssima il·lusió, i jo crec que ens aportarà moltíssim d'aquí al final, no?
Doncs aportarà molt. Ever Pena, aquest nou jugador del Centre d'Esports Sabadell, el primer fitxatge en el mercat d'hivern. Recordem que el Sabadell continua rastrejant-lo en funció del que ara comentaràs per fitxar un central esquerrà, perquè sortia en les últimes hores aquest nom propi de Jurgi Oteo, com deies, s'hi va referir José Manzanera, el director esportiu, ahir en roda de premsa durant la presentació d'Ever Pena, i avui crec que també Antoni Hidalgo ha fet referència a aquest jugador basc.
Manza, ahir a la roda de premsa, va dir que no tenien constància d'un possible interès del jugador per abandonar el Centre d'Esports Sabadell en aquest mercat d'hivern, al qual li queden 14 dies exactament, dues setmanes clavades, el 31 de gener, un divendres es tanca aquest mercat d'hivern. Ha sortit el rumor en les últimes hores. És un rumor que no s'ha escalfat més del compte, no tenim més informació, més constància d'allò de... Però això és la pel·lícula de sempre, no, Adrià? Al final, interessos per jugadors n'hi haurà sempre.
Sí,
és
correcte,
a dir, que el Sabadell
correcte
pugui estar interessat en 10.000 jugadors més enllà,
sí,
dels que té.
Que hi hagi trucades per saber si sí o si no, això sempre, i no vol dir sí o sí que s'hagin de tancar. Fins on sabem, hi haurien equips com el Burgos o fins i tot el Salamanca que podrien estar darrere de Jurgi Oteo. Fins aquí. que això es produeixi, que això fructifiqui, que el jugador vulgui marxar, això no ho estem dient. Això només el temps i els propers dies acabaran de decidir si finalment fa el pas o si continua aposta. Recordem que Jordi Oteo pràcticament ni l'hem vist perquè malauradament ha estat lesionat de gravetat del menisc.
I aquí també és la circumstància principal, no? És un jugador que s'ha perdut la primera part de la Lliga, ara està agafant el to físic al 100% i per tant veurem si ho acaba fent aquí a Sabadell, on en teoria d'entrada tindria pocs minuts de joc, de moment, insistim, o ho fa en un altre lloc. Això després, de retruc, acabarà influint en el moviment que sí ha de fer el Sabadell en aquest mercat d'hivern, recordem que és la incorporació d'un central a priori sub-23 donar descans quan sigui oportú, o si hi ha una eventual baixa de Gregor Sierra. Veurem si marxa Jordi Oteo, al final hi ha un canvi de plans, s'aposta per un sènior, veurem, és especular per especular. El que sí ha parlat avui Antoni Hidalgo a la roda de premsa és precisament de la figura de Jordi Oteo.
Jordi és un jugador més de la plantilla, és un noi excepcional, treballa tots els dies a un nivell altíssim, és cert que hi ha molta competència en aquesta posició, però bueno, està amb nosaltres i per mi és una opció més, no?
Doncs és una opció més,
claríssimament.
Com deies tu, l'únic que podríem afegir-li com a asterisc és que evidentment si acaba decidint el jugador que vol marxar, que demana sortir, recordem que és fitxa sènior i per tant canviaria perquè el Sabadell ara mateix té disponible una llicència sub-23 però no una de sènior i això podria canviar una miqueta, però fins aquí el que comentàveu ahir ja amb les declaracions de José Manzanera i ara amb el que deia Antonio Hidalgo. T'esperes un moment?
Sí, tant.
Doncs ara després parlem amb el Pau Vituri de tema social, us escoltem a vosaltres i si hi ha caliu extra o no per aquest partit de diumenge a les 5, però marxem cap a València primer.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Perquè l'Atlético Levante l'entrena un exjugador de primera divisió, ex del Sevilla o de l'Atlético de Madrid, entre d'altres, el sevillà Luis García Tevenet, tècnic del filial Granota des de la temporada passada. Què tal, Luis? Com estàs?
Hola, buenas tardes.
Ahora te pregunto por el Sabadell, pero antes, no sé si eras consciente o no, si tenías controlado el dato, pero hoy que estábamos mirando estadísticas, el partido de esta última semana ante el Villarreal B fue tu partido 300 como primer entrenador.
Ah, pues me estoy enterando ahora, la verdad, me estoy enterando. Bueno, pues mira, es bueno saberlo, muchas gracias por la información. No lo tenía visto.
No, no hemos contado los de segundo entrenador del Sevilla, solo como primero, y nada mal, ¿no? Que creo que son 45 años, toda esa experiencia en los banquillos ya.
Sí, a ver, tuve la fortuna o la suerte de dejar el fútbol y ponerme a entrenar, y al final son casi 11, 12 temporadas continuas trabajando, ¿no? La verdad que, bueno, es orgullo, de satisfacción, saber que el trabajo no cae en saco roto y que a día de hoy pues somos de los pocos afortunados siendo primeros entrenadores que estamos trabajando.
Bueno, pues la enhorabuena por esos 300 partidos, Luis. Vamos a hablar un poco del de esta semana, del 301, en la nueva Creu Alta contra el Sabadell. Y de hecho, si miramos los últimos precedentes, los últimos partidos del Atlético Levante en Liga, lleváis ahora 3 victorias y el empate contra el Villarreal B, que supongo que os ha dado un poco de aire, ¿no? No sé si incluso decir que el Atlético Levante, números en mano, pasa por su momento, por su mejor momento esta temporada.
Bueno, la verdad que habíamos entrado en una dinámica donde las sensaciones no eran malas, pero no llegaba el resultado. Y eso, bueno, en la gente joven siempre que hay inquietudes y en los cuerpos técnicos al final, pues cuando no llegan esas victorias, todo lo que se hace parece que no está bien. Pero era cuestión de mantener la calma, ¿no? Habíamos hecho buenos partidos en buenos sitios y desde el partido en Badalona, donde incluso nos vinimos perdiendo 1-0, donde en la segunda parte, incluso parte de la primera, creo que hicimos un gran fútbol, pues ahí cambió un poco el chi, ¿no? Empezaron a llegar los resultados, mantuvimos lo que nosotros somos en lo que se refiere al fútbol y al estilo que hemos creado desde el primer momento, y han llegado esas victorias, nos han hecho crecer en la clasificación, salir de una situación compleja, de meterte cerca del descenso, que sabéis cómo es el grupo 3 de complicado, y que Sabadell el año pasado hasta última hora pues lo padeció, y este año pues está disfrutando de la zona alta. Nos hizo pues estar un poco más tranquilos, sobre todo porque la gente joven, cuando entra en una dinámica negativa, no tiene la capacidad de poder salir como puede tener un equipo o un grupo veterano, ¿no?
Ya que hemos empezado hablando de números, de estadísticas, al Sabadell tú te has enfrentado como técnico 6 veces, 2 victorias, pero fueron en el Rico Pérez y en Buñol. Y siempre que has visitado la Nova Creu Alta con el Orihuela, el Hércules y el Atlético Levante, siempre ha sido derrota. No sé qué tiene la Nova Creu Alta.
Sí, así es, así es. La verdad que recuerdo, bueno, recuerdo sobre todo el último, el año pasado, donde en un par de errores pues nos costó prácticamente la derrota. Sí, es verdad que el equipo no jugó mal. Es un estadio al cual, aunque no tenga, fijaros, aunque no haya tenido buenos resultados, me encanta ir porque se vive un ambiente mejor que de Segunda División B, por todo lo que conlleva el aficionado, el fútbol, el prepartido. Yo creo que bueno, ir a Sabadell siempre es muestra de querer hacerlo bien, porque creo que es un buen espejo y un escaparate para que nos vean, no solo al entrenador, sino a los chavales. Y a raíz de ahí, pues bueno, ese dato negativo que me comenta es intentar darle la vuelta, ¿no?
De hecho, que no se diga, si quieres completarlo, 2 precedentes como jugador con el Orihuela y 2 empates en los arcos y también aquí en la Nova Creu Alta, por lo tanto, con las botas puestas sí que sabes lo que es puntuar aquí en Sabadell. Hablábamos el miércoles aquí en este mismo programa con Aitor Pascual, jugador levantinista el año pasado, y decía que conociéndote a ti y a alguno de los jugadores, que espera una propuesta ofensiva del Atlético Levante el domingo, sin especular y yendo al ataque. ¿Cómo esperas que se dé el partido?
Bueno, yo creo que el partido de la ida ya fue muy muy intenso, fue muy parejo, donde los dos equipos tuvimos nuestros momentos, y yo creo que en el partido de vuelta va a ser igual. El Sabadell va a tener su propuesta, va a jugar delante de sus aficionados, yo creo que va a intentar ganar para mantener ese puesto de privilegio que es el estar en lo más alto, y nosotros, siendo un equipo joven, tampoco podemos ir a los sitios montando un kiosco, ¿no? Tenemos que intentar mostrarnos, tenemos que intentar hacer fútbol, tenemos que intentar buscar la portería rival y ser el equipo más competitivo posible ante un equipo como el Sabadell, que anda en un muy buen momento, ¿no? Al final, bueno, los equipos jóvenes, que hay mucha parte de formación, también hay detalles de competición donde tienen que competir ante otras adversidades que no es solo el fútbol, y en Sabadell se van a dar muchas de ellas, ¿no?
Y como decías antes, ante un Sabadell que ahora sí te pregunto por el rival, ¿quién lo ha visto y quién lo ve de hace unos meses, la temporada pasada, ahora líder de la categoría, muy solvente? ¿Qué destacarías más, por ejemplo, del equipo de Antonio Hidalgo?
Bueno, yo creo que al final el equipo de Antonio, lo que le ha dado el liderato es su seguridad defensiva, ¿no? Sí, es verdad que se está adaptando a distintos sistemas a la hora de jugar. Eso es porque tiene una plantilla y un plantel que bueno, que está enriquecido en situación táctica, porque no todos los equipos son capaces de en el mismo partido tener variantes ofensivas y defensivas para adaptarse a lo que requiere el partido, y eso es lo que hace que al final un equipo de segunda B esté arriba, ¿no? Que la capacidad individual de sus jugadores pues se haga que el montante o el global dé un nivel muy alto, y eso es lo que ha conseguido Antonio con su grupo. Ahora ha firmado gente nueva, seguramente se va a reforzar en los sitios que él cree que se puede debilitar, y bueno, el mantener esa línea de trabajo y ese modelo y aguantar las embestidas lo ha hecho perfecto.
Y si en vez de preguntarte por lo mejor te pregunto por algún punto débil, ¿le encuentras algo a este Sabadell?
Todos tenemos puntos débiles, todos tenemos. Sí, es verdad que bueno, que si te lo digo en la radio, Antonio lo va a arreglar mañana, entonces me lo voy a guardar, pero sí es verdad que todos los equipos tenemos nuestros hándicaps. Al final nadie es perfecto, incluso los equipos de primera división tienen sus problemas, y lo que vamos a tratar es de hurgar en ese detalle que podemos ver, o detalles que podemos ver para hacer daño.
Yo lo he intentado, como mínimo. Se entiende la postura, pero yo lo he intentado. Nada, la última, se está reforzando, como decías, prácticamente toda la categoría, el Castellón con Juanto, el Andorra con Carlos Martínez. ¿Ves al Sabadell, a la espera de cómo acabe el mercado de fichajes de invierno, hasta el final manteniendo este ritmo?
Yo creo que sí. A ver, yo veo la plantilla del Sabadell y analizo individualmente a cada uno, y el 90% de la plantilla es un equipo que viene muy curtido en lo que es la categoría. Gente con muchos partidos a sus espaldas, gente con experiencia de playoff, gente que ha jugado incluso en categoría superior. Al final yo creo que el estado anímico que tiene el equipo, si lo hace durar y perdurar en las jornadas que quedan, al final es un serio candidato a ser campeón. Pero sí es verdad que estamos en una categoría que nos tiene acostumbrado a que cualquier equipo puede ganar en cualquier campo, y no pueden. Yo creo que es un equipo que, como todos, no se pueden quedar en lo que han hecho, sino en lo que tienen que hacer. Al final, yo creo que tienen futbolistas capacitados para mantenerse ahí, pero que, como todos, nos va a costar nuestro trabajo conseguir el objetivo, ¿no?
Pues un buen análisis, y además basado en esa experiencia que decíamos antes, de 300 partidos y la mayoría además en Segunda División B. Ha sido un placer hablar un rato de fútbol. Nos vemos pasado mañana aquí en la Nova Creualta. Luis García Tevenet, entrenador del Atlético Levante. Un abrazo, buen viaje hacia aquí.
Venga, muchas gracias, buenas tardes.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
També tenen cabuda els números, les estadístiques. Comentàvem algunes ara amb l'entrenador Granota, amb el tècnic del filial del Levante Unión Deportiva, però com a bon divendres tenim avui a l'Helena Molís repassant totes les xifres imprescindibles en la prèvia d'aquest Sabadell Atlético Levante.
El Sabadell arriba a la jornada 21 com a líder amb 4 punts de marge sobre el cinquè classificat. És el cinquè equip dels 80 de la categoria que ha estat més setmanes líder amb un total de 5. A més, a la Nova Creu Alta els arlequinats han guanyat els 6 últims partits que han jugat. L'equip sabadellenc té la cinquena millor defensa de tota la segona B amb 15 gols en contra. Només el Cartagena, el San Fernando i l'Olot amb 13 i l'Atlètic Balears amb 14 superen els registres arlequinats. I segons un estudi del perfil de Twitter Vintage Stats, el Centre d'Esports té el segon millor calendari de la Lliga en les pròximes 5 jornades. Si sumem els punts que porten els pròxims 5 rivals de l'equip d'Antonio Hidalgo, l'Atlético Levante, el València Mestalla, l'Hércules, la Nucía i l'Orihuela, en surten 105 punts. Res a veure, per exemple, amb el Mestalla. Els seus pròxims 5 rivals, entre els quals el Sabadell, acumulen 161 punts. Per tant, la classificació en mà, l'equip sabadellenc té un calendari força propici. Si el Sabadell té 38 punts, el seu rival demà passat, l'Atlético Levante, en té 25 i és 12è. Això sí, arriba en ratxa. Fora de casa, és el segon pitjor visitant de la Lliga amb només 5 punts. Tan sols el supera l'Egea, que n'ha tret 4. L'única victòria forana dels Granota, de fet, va ser en l'últim desplaçament, precisament al camp de l'Egea. Tot i aquests números, la ratxa de l'equip de Luis García Tevenet és força positiva, amb 3 victòries i un empat en les darreres 4 jornades. El filial del Levante ha celebrat 19 gols en el que portem de temporada i n'ha patit 25 en contra. Si mirem els precedents, l'últim és la victòria de la primera volta per 1-2. Joan Monterde va avançar l'equip Granota a Bunyol, però Òscar Rubio i Edgar de penal van capgirar l'enfrontament. En total, 13 enfrontaments entre tots dos, amb 3 victòries per cadascun i 7 empats, més de la meitat. 10 gols a favor del Sabadell i 13 de l'Atlético Levante. A la Nova Creu Alta també predomina la X, 4 empats i una victòria per cada equip. La del Sabadell l'any passat, 2-1, amb gols de Néstor Querol i Antonio Domínguez. La llevantinista segur que els arlequinats no l'obliden. 26 de maig del 2006 per 0-3, certificant l'únic descens de tota la centenària història del Sabadell a la quarta categoria del futbol estatal per demèrit esportiu. L'àrbitre serà l'aragonès Carlos Aranda Anquela, de 32 anys. Segona temporada segona B per al col·legiat de Terol, que va expulsar Nico Del Monte l'any passat en un Villarreal B 4 Sabadell 1. I això que té una mitjana molt baixa, deixa jugar molt. Només 3 expulsions en 20 partits i prop de 4 grogues i mitja per enfrontament. En els 7 partits que ha xiulat aquesta temporada, 3 victòries locals, 2 empats i 2 triomfs visitals. Aranda Anquela protagonitza diferents anècdotes curioses. D'entrada, només ha xiulat un cop a cada equip a la categoria, però en tots dos casos amb derrota contra el mateix rival en el mateix escenari. Si l'únic precedent amb els arlequinats és el 4-1 de l'any passat a Villarreal, el filial Granota el va arbitrar aquesta temporada també, l'administradi Gruguet, amb derrota llevantinista per 2-1. Malgrat ser de Terol, ciutat sense costa, és àrbitre nacional de futbol platja des de fa més de 4 anys i, atenció, és el regidor d'esports de l'Ajuntament de Terol des de desembre. Candidat de Ciudadanos, va arribar a la regidoria després que el seu antecessor en el càrrec dimitís pel robatori de la cartera d'una magistrada en un centre comercial.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Hola, sóc Pedro Capó, jugador del Centre Esport Sabadell, i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Minuts i mig per sobre de 2:15 de la tarda. Impressionant la d'anècdotes que ens ha deixat aquest bon home avui. Has estat buscant una miqueta, Pau, un altre cop. Et recupero per aquí després d'haver parlat amb TVNet i d'haver escoltat les estadístiques. És increïble ser regidor d'esports d'una capital de província, de Terol, ser arbitre de segona divisió
B. I no qualsevol capital de província.
Ja ha sortit
ara que està l'ordre del dia.
El de la família de Terol ja ha sortit aquí a treure pit. I clar, que arribis al càrrec sent àrbitre de segona B perquè el teu antecessor es veiés obligat a dimitir per un robatori d'una cartera en un centre comercial, hem al·lucinat avui.
La història és fascinant, l'estona que hem gaudit a la redacció, perquè tot ha vingut. Anem a explicar la interioritat. Nosaltres sempre busquem les fitxes de la base de dades de futbol, a BD Futbol, les fitxes de l'àrbitre, i aquest àrbitre no tenia la data de naixement. Fent una petita cerca a Google, hem començat a estirar...
32 anys,
estirar
només
fil,
això, ja
ha estirat el fil i hem pensat, mare meva, hem dit, mare meva, quina història, la recordarem el diumenge, però vaja, fascinant com ha arribat a ser aquest bon home regidor d'esports de l'Ajuntament de Terol.
Polític de Ciudadanos i àrbitre a segona divisió B.
I àrbitre de futbol sala, que això ja...
Futbol platja. Sent de Terol.
Sí.
Molt maco Terol, però platja, les justes.
Algun llac i parada
de... Doncs 4 anys i mig porta aquest bon home sent àrbitre ja de futbol platja. Recobrem el Pavitori per parlar no d'aquest bon àrbitre només, sinó també una miqueta de l'ambient social que respira a l'entorn del centre d'esport Sabadell, per actualitzar una miqueta el comptador, ja més de 1.300 entrades retirades, i fins i tot em deies per escoltar un altre cop Antoni Hidalgo, que t'has guardat una resposta, sí, que parlava precisament de l'afició.
Més que una resposta m'he guardat una reflexió. No hi ha xifres oficials, per cert, Adri, que ara que comentaves les més de 1.300, són dades que copsava avui aproximadament al club. L'última dada oficial són les 1.210 entrades que s'havien retirat fins ahir a les oficines de la Nova Creu Alta, una xifra molt significativa, i ara ho explicaré també, però jo per l'estoneta que he estat també a la roda de premsa avui d'Antonio Hidalgo, un bon degoteig de persones abans i després d'aquesta roda de premsa, però se li ha preguntat a Antonio Hidalgo perquè venim d'un enfrontament a Castàlia molt marcat també per una gran afluència de públic. No tenim xifres oficials tampoc d'aquest partit a Castàlia, però vaja, tu que hi eres allà, Adri, més de 10.000 persones tranquil·lament podria haver-hi.
Les fitxes dels diaris l'endemà deien 11.000.
Doncs pel que es veia per les imatges de la televisió, aproximadament per aquí anaven els trets també. De moment, encara no tenim aquest ambient a la Nova Creu Alta, però estem en procés de construcció. Si l'equip va bé, això és com tot, eh? La gent s'apropa també a l'estadi. Però avui he fet una reflexió d'algo molt interessant, sota el meu punt de vista, perquè assegura el tècnic de Canovelles que tot el que estan fent, més enllà de tota la gent que pugui venir a partir d'ara a l'estadi, és per la gent que ha vingut fins ara.
Quan parlo de l'afició nostra, jo parlo dels que venen sempre. La gent que vulgui venir, a més, benvinguda serà. Per què? Perquè aquests 2.500, aquests 3.000 venen sempre. I aquests que vinguin, nosaltres volem més gent. Però nosaltres estem, moltes vegades demanem, ostres, que l'equip ha de fer coses perquè vinguin. Jo crec que l'equip està fent moltes coses perquè vinguin més gent. Però que nosaltres, tot el que fem ara mateix, és sobretot per aquestes 2.500, 3.000 persones que venen sempre, que són els fidels. Ara volem fidelitzar a molta més gent. Nosaltres sabem que això és difícil i no és fàcil. Ens agradaria tenir 12.000, 14.000 persones a l'estadi, però ja sabem que això, jo he estat a segona divisió i tampoc ho he vist. O sigui que hem de veure la nostra realitat, agrair als nostres, i jo sé que aquests nostres sempre estaran i sempre estaran al nostre costat. Però ells han de saber que ara és un moment molt important, que han d'estar amb l'equip, que han d'empènyer, perquè hi ha situacions de sancions, de lesions, i són moments difícils. Cada cop costa més treure partits, i aquest partit és molt i molt important pel devenir de l'equip, no?
Signo paraula per paraula tot el que ha dit Antoni Hidalgo i no em poso dempeus perquè no s'escoltaria el micro, eh? Però al final el que diem moltes vegades de la importància que té tenir algú assegut a la banqueta que sàpiga de què va això, sí, haver-ho viscut abans, haver-ho viscut en situacions diferents i que al final sigui conscient que si ara venen 6.000, perfecte, però hi ha aquí un nucli dur que són els de sempre i que són els que quan vinguin maldades no et deixaran sol, independentment del que succeeixi després.
Més que res, perquè després tothom, qui més qui menys, amb la vena d'aficionats, reclamem coses, no reclamem coses, demanem, quan van mal dades, voldríem que l'equip anés millor, som conscients que s'ha de fer un esforç, al final estem en un moment de la temporada molt important i ja farem la porra, allò el diumenge d'aficionats, exacte, però evidentment les previsions meteorològiques...
T'anava a dir això, que dependrà molt del que digui al final la meteo.
És una llàstima perquè ara l'estava mirant per unes altres qüestions aquí servidors...
No et referiràs a la llanera.
Per exemple, però pronostiquen pluja al matí i núvols a la tarda.
Prepara la capelina per si de cas.
Seguríssim. Per tant, no seria la millor previsió perquè s'apropés gent a la Nova Creu Alta, insistim... evidentment no serà el temps més agradable, farà fred, sí, però s'ha de fer aquest esforç, perquè al final després el que diem, reclamarem que l'equip estigui a play-off, reclamarem que lluiti per guanyar el títol de Lliga, i això sense el suport de la gent es pot fer, però hi ha menys garanties d'èxit.
I a tot això, algú que ja ha fet l'esforç d'anar a la nova Creu Alta aquest matí, has fet una mica de guàrdia a les oficines, sí. I has fet una petita enquesta a peu de carrer a la nova Creu Alta sobre el xup-xup que respira al voltant del centre d'esport Sabadell.
Res, una petita mostra, tampoc hem estat allò tot el matí allà.
Un minutet.
D'allò de, mira, aprofitant l'avinentesa, la gent que passava per les oficines, que ens expliqués, escolta, primer de tot, per qui eren les entrades? Perquè hi ha molta gent allò de, sí, trec les entrades pel pare i pel germà, pels cosins, per qui sigui, per amics, doncs això, volíem saber per qui eren aquestes entrades, perquè hi havia més d'un que s'emportava, no només dues, s'emportaven quatre, recordem que també poden retirar les entrades amb el dorsal de la Cap d'Any Reis, després ho recordem, i segon, preguntar també una mica per aquest xup-xup, per aquesta il·lusió que hi ha a l'ambient amb la temporada que està fent el centre d'esport Sabadell, això
doncs,
és el que ens deia.
Anem a escoltar-ho.
El meu fill juga aquí a l'Espatu Fet del Sabadell i bueno, els pares i tot ja estem aquí una miqueta enganxats amb el Sabadell.
He retirat quatre entrades, per mi i per meu pare, dos i dos, dos socis de molts anys.
Este fin de semana serán para un compañero y su padre que están ahí con la duda de si hacerse socio o no, y bueno, para que prueben ver un partido y son aficionados. I a veure.
He tret dues entrades, les que corresponien pel carnet, i les penso entregar a un amic meu i al seu fill.
Estem molt content, la veritat, l'afició, per lo menys jo estic molt content, i això mola que està a la teva ciutat i que l'equip de la teva ciutat estigui primer, és una cosa guapa, no?
Ara ja a tope en l'equip, sí, a veure si mantenim la ratxa i l'any que ve a segona.
El momento de tener toda la afición en el campo y apoyar lo máximo posible.
Estem gaudint molt i esperem que el que portant aquestes iniciatives del club de donar aquestes entrades gratuïtes, esperem que la nostra massa social sigui molt més gran que la necessitem aquí a la nova Creu Alta.
Doncs necessitem massa social en l'actualitat a hores d'ara, segons web oficial del Centre d'Esports, 3.169 socis del Centre d'Esports Déu-n'hi-do per el que és l'històric a segona divisió B. Simplement per rematar-ho, tu ho has vist no a través del mòbil només, sinó també in situ. Ha quedat maco el túnel de vestidors,
Molt maco, molt bonic. Es pot veure el vídeo, també l'hem compartit al Twitter de Ràdio Sabadell, i vaja, xulíssim, en primera persona, ja el veuràs tu el diumenge, Adri, queda molt maco. Simplement dir que les oficines estan obertes aquesta tarda i demà al migdia, amb el carnet de soci, dues entrades de franc de la zona del carnet, i també amb el dorsal de la Cap d'Any Reis, tots aquells qui la vau córrer, teniu també dues entrades de franc de la localitat del carnet. El partit diumenge, 5 de la tarda, horari tradicional a la nova Creu Alta, des de mitja hora abans ens hi posem el Sabadell en joc.
Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Fem una aturada en el camí, minut i mig i 3:45 de la tarda, hem de parlar encara del Sabadell Nord, de l'Oarc Gràcia, del bàsquet Pia i fins i tot de la candidatura de Barcelona Pirineus pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, que de rebot també esquitxa Sabadell.
Conqueït Castàlia.
Tothom a l'àrea petita, llançament de lança buscant el segon pal, la rematada, gol, 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 gol,
ara toca viure això a casa.
Sabadell en joc.
Diumenge toca crear un ambient com aquest a la nova Creu Alta. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Atlético Levante.
Hola, soy Grego Sierra, central de Sabadell, y os recomiendo a todos escuchar nuestros partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Divendres 17 de gener del 2020, 3:45 de la tarda. Més coses, més enllà del Centre d'Esports Sabadell i el seu partit contra l'Atlético Levante, el grup 1 de primera catalana, el Sabadell Nord buscarà derrotar un rival directe per segona setmana seguida en la lluita per la permanència. Els arlequinats rebran el municipal de Can Uriac, un Lloret que únicament ha aconseguit una victòria a domicili, però que compta amb el màxim golejador de la Lliga. El nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López, ens amplia aquesta informació.
El Sabadell Nord rebrà diumenge un rival directe per la permanència en l'última jornada de la primera volta. Els de la zona nord, que actualment se situen vuitens amb 21 punts, han aconseguit guanyar 3 dels 7 partits que han disputat com a locals. Per aquest motiu, Adrià Penya, jugador del Sabadell Nord, apunta que l'equip ha de millorar a casa des de ja.
La segona volta ja a casa ha de ser fortir, sobretot amb l'afició que tenim i hem de, bueno, no hem de deixar escapar punts a casa, els mínims possibles. I, òbviament, amb un rival directe i acabant la primera volta per acabar bé i seguir amb la bona dinàmica, pues, serà un partit molt important, no?
Per la seva banda, el Lloret se situa un C amb 18 punts, 3 per sobre de la plaça de promoció de descens, que actualment ocupa la Jonquera. Els gironins venen de perdre casa per la mínima contra el Rubí, pel que necessiten puntuar si volen distanciar-se de la zona calenta. El defensa arlequinat considera que serà un partit de gran complexitat.
Ve de perdre aquesta setmana, o sigui que vindran amb ganes de d'emportar-se 3 punts i, òbviament, tots els partits de primera catalana són difícils, no?
El xoc entre sabadellencs i lloretencs arrencarà diumenge a 11:45 al municipal de Can Uriac.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport. Don't show up, don't come out,
don't start caring about me now. I del futbol territorial, del futbol de primera catalana a la primera nacional d'handbol i a l'Oar Gràcia, que obre demà a Sant Cugat la segona volta en el grup D d'aquesta categoria. Sergi Parc, com estàs?
Bona tarda, Adri.
En principi aquest partit s'hauria d'haver jugat, recordem, al carrer Bocaccio, aquí a Sabadell, però el Sant Cugat fa una volta, va demanar intercanviar l'ordre dels enfrontaments abans de començar la temporada.
Sí, perquè en aquell moment a la seva pista se celebrava un torneig de voleibol i no li va anar malament al Gràcia començar a casa seva, perquè va iniciar la temporada amb dos partits consecutius al carrer Bocaccio i els dos van acabar amb victòria contra el Sant Cugat. Va ser un partit força renyit que no es va acabar de decidir fins ben entrada la segona meitat i per això, com es va mostrar el conjunt santcugatenc en aquell duel, entrenat per cert al Sant Cugat per l'ex tècnic del Gràcia, Xavi Vilella, esperàvem que estigués al final millor del que està. Ara bé, el capità Quim Baillo coneix la figura de Vilella i espera que el rival de demà s'acabi recuperant.
Sant Cugat sempre és un equip que al cap i a la fi després pot marcar ratxes molt bones, el seu entrenador és excel·lent i mai sap com et pot sorprendre, tal qual com ara pot haver firmat una primera volta una miqueta baixa i després pot sorprendre'ns i estar per les posicions més altes.
Però com dèiem, la primera volta del conjunt Sant Cugatenc no està sent del tot bona ara mateix. El Sant Cugat és quart per la cua, un fet que també sorprèn el segon capità de l'Oar, Bernat Correro.
Són un equip que al principi ens pensàvem que potser estarien un pèl més amunt, però al final jugues a fora, segona volta, aniran necessitats de punts, imagino, llavors és un partit difícil, com tots els que et puguis trobar a primera nacional, llavors a lluitar-ho a mort, perquè si no se'ns escaparà la tercera posició.
Estic a punt de donar pas al tall i tu, Adri, et vols menjar el micròfon.
Sí, ha hagut un moment
surrealista.
Un colpeig amb les ulleres contra el micròfon que no has pogut controlar, el somriure d'orella a orella.
Impossible. Tornem a l'handbol, que comentàvem que el Sant Cugat no està tenint la seva millor primera volta precisament, i això que els sancugatencs s'han recuperat lleugerament d'una forta crisi de resultats, van arribar a patir fins a 7 derrotes seguides, ara porten 2 triomfs consecutius, i només les dificultats que estan patint els dos últims classificats permet als sancugatencs mantenir una distància d'un prudencial amb aquest perill, però com dic, és un equip que se situa quart per la cua, just al contrari que el Gràcia.
I analitzant el rival en si, el conjunt santcugatenc, anem amb el Gràcia, que ve de firmar una bona primera volta, ho deies ara, quart classificat, però clar, els de dalt pràcticament no fallen, gairebé podien fer el símil amb el que deies abans, que estaven despenjats els últims. Doncs els primers han despenjat els seus perseguidors i el desavantatge respecte a la zona de les fases ja és de 7 punts.
I no és objectiu real, sinó que en el vestidor ja han dit que és intentar quedar almenys tercer i està a prop d'aquesta zona, i si sona la flauta, doncs perfecte, perquè no somia. A priori, els quatre primers passaran per una jornada de transició, podríem dir, ja que els respectius rivals seran conjunts de la part mitjana baixa de la classificació. Tornem a escoltar a Quim Baillo, el capità dels graciencs, que no amaga la condició de favorit en aquest tipus de compromisos.
És un obligat els dos punts. No, ja no per la qualitat de l'equip, o no, perquè... Vull dir, això mai se sap, mai saps com ens sortirà el partit, però no, nosaltres tenim l'obligació, nosaltres trobo que som favorits d'aquesta lliga, se'ns veu com a tal, dintre d'aquesta part alta, i nosaltres tenim l'obligació de no fallar, vull dir, això és així, ho hem de mirar d'aquesta manera si volem aspirar el que diem que volem aspirar.
Doncs realista també el vestidor de l'OAR Gràcia. Es veurà si algun punxa o no en aquests duels en teoria desequilibrats a la classificació, i l'OAR comença la segona volta apropant-se una miqueta als llocs primers, o per què no recuperar la tercera posició. Horari del partit dels graciencs de Sant Cugat, Sergi?
Pràcticament el mateix com si jugués a casa. En aquest cas, recordem, es juga a la pista del Sant Cugat demà a 6:45 de la tarda.
Tens pressa?
Cap ni una.
Doncs una aturada per la publicitat i el Sergi ara ens parla també de bàsquet.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda i notícies sobre el panorama electrònic. I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Ah, espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Set minuts i les 3, el tram final de programa. Hem de parlar encara d'esports de neu, hem de parlar de waterpolo, hem de parlar un altre cop d'handbol, però ho fem de bàsquet, i en concret de la Copa Catalunya, on el bàsquet Pia també obre el foc de la segona volta, en el seu cas a la pista de l'Almeda, i amb la moral ben alta després de l'últim triomf a Navàs.
Sí, a Cornellà hi haurà un xoc entre un equip que s'ha fet fort a casa, com és aquest bàsquet Almeda, on ha aconseguit 5 de les 7 victòries que porta, contra una Pia que està rendint molt millor a domicili que no pas al carrer Garcilaso. Lluny de Can Colapi, els de Jaume Prat han aconseguit 4 victòries de les 6 que han aconseguit fins ara. Si el pavelló Escolapi és prou particular, també ho és el de l'Almeda, amb la graderia molt a sobre, molt acollidora, i també ho sap el jugador de la Pia, Àlex Hernández.
La veritat, hauria de tirar com 8 anys enrere, l'últim cop que vaig anar-hi a jugar, però sí, és una pista bastant similar, que no hi ha molta capacitat d'espectadors, que l'afició està molt a sobre de la pista, i bé, sens dubte ens esperem una rebuda no del tot amigable, però bé, d'aquells partits divertits i amb ganes de jugar-los.
Partit divertit i divertida està la classificació, com sempre, també a Copa. Sergi, bé, la veritat és que està molt comprimida. Ara mateix l'Almeda és cinquè i la Pia vuitena, però tenen molt a prop la zona de promoció de permanència, i a més hi ha algun equip de la part baixa que encara ha de jugar un partit.
Res està decidit encara per la part baixa, però tampoc per la part alta, perquè posats a analitzar com d'ajustat està la classificació, el quart classificat, el que marca els jocs de fase final, és el Ripollet, amb un triomf més que l'Almeda i dos més que la Pia. Per tant, guanyar podria ser clau per allunyar-se per sota i somiar, però Àlex Hernández sap que no serà gens fàcil aconseguir aquest triomf a Cornellà.
Esperem un partit bastant similar, esperem que amb una notació una mica més elevada, que ens pugui beneficiar, però sens dubte, doncs, jo espero un partit similar al que vam jugar a la Pia. Un equip de tu a tu, jove, que vol córrer, que no té por i que aniran a totes a casa seva, sens dubte, llavors, a treure el millor de nosaltres per poder treure la victòria.
Esperem que no sigui tan similar, perquè llavors l'Almeda va guanyar aquí al carrer Garcilaso de forma sorprenent en el partit que estrenava la temporada. Tornant al present, Adrià, en la victòria a Navàs, l'última de la Pia, no hi van ser ni Oriol Andés, el capità, per grip, ni el tècnic Jaume Prat per sanció. Tots dos tornaran a la cita de demà.
Serà un partit televisat, a més, per Xala, per la plataforma streaming de la xarxa, quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
I a més de tot això, la pista coberta d'atletisme de Catalunya, aquí a Sabadell, forma part de la precandidatura Barcelona-Pirineus pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Gerard Figueres ha presentat aquest matí a Lausanne, a Suïssa, a la seu del Comitè Olímpic Internacional, un estudi que inclou també la participació de Sabadell, més de 170 pàgines exposant el projecte pel que fa a instal·lacions, però també infraestructures, com ha explicat el secretari general de l'Esport de la Generalitat aquest matí a RAC1.
Això serveix per explicar la feina, no? Aquest dossier al que tu et refereixes és una feina que hem anat fent des de fa 2 anys amb aquest procés de diàleg amb l'equip tècnic del Comitè Olímpic Internacional, entre el del Comitè Internacional i el de la Generalitat, precisament per dibuixar com podrien ser uns possibles Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya. I llavors el que fem aquí és projectar, no? En funció de què són els Jocs d'hivern, quines necessitats hi ha, esportives, d'acomodament, de transport, d'allotjament, i amb les instal·lacions, les que tenim i les que s'haurien de projectar o de millorar.
El projecte inclou 2 grans àrees de gel a Barcelona i àrea metropolitana, que inclou, com diem, la pista coberta d'atletisme de la ciutat, així com la fira de l'Hospitalet i l'Olímpic de Badalona, i la de neu repartida entre la Cerdanya i la Val d'Aran, amb les viles olímpiques també repartides entre Barcelona, Puigcerdà i Viella. Així responia Figueres aquest matí a les preguntes de Jordi Basté.
Al Palau d'Esports hi ha una voluntat del ple que sigui un equipament esportiu.
Pavelló Olímpic de Badalona,
sí.
La fira de l'Hospitalet,
sí.
També utilitzar Sabadell, alguns dels elements estratègics de Sabadell.
La pista de batisme coberta.
La pista de batisme coberta, i això seria, diríem, alguns dels plans al voltant de la Vila Olímpica, on seria?
De fet, treballem sempre en 2 nuclis. Tot el que és, un joc d'hivern tenen uns 3.000 atletes. Per tant, 50% aproximadament gel, que estarien a la zona urbana, per tant, Barcelona i àrea metropolitana, i la resta que estarien en les dues unitats, diguem, viles olímpiques del Pirineu, amb 2 unitats independents, Vall d'Aran i Cerdanya.
Per tant, la pista coberta d'atletisme a Sant Oleguer és una de les instal·lacions que es contemplen en el projecte de candidatura de Barcelona-Pirineus pel 2020, una precandidatura que no contempla la creació de noves pistes d'esquí ni tampoc ampliacions de Baqueira, Beret, La Molina i La Masella, les que estan incloses en el projecte. Pel que fa a les infraestructures, tampoc està previst la creació de noves, però sí l'ampliació d'algunes de les existents, una manera de fer en la línia de les directrius del COI, que des de fa uns anys busca uns jocs més sostenibles. Repassem informacions en format més breu. La selecció espanyola de waterpolo femenina segueix a bon ritme l'europeu de Budapest. Avui victòria 4-19 de l'equip de Miki Oka contra Alemanya, amb 2 gols de la sabadellenca Judith Forca. La portera de l'Estelpú, Laura Ester, ha jugat 1/4 i la boia Maika García no ha tingut minuts. Diumenge a les 4 contra els Països Baixos es jugaran el lideratge del grup. Aleix Gómez ha arrencat el main round de l'europeu d'handbol amb una victòria clara 31-25 contra la República Txeca. El sabadellenc, en aquest cas, va fer un dels gols de la selecció espanyola en aquest primer partit de la segona ronda. Recordem que els de Jordi Rivera van tancar la primera lligueta com a primers, en plena de victòries i sent també el màxim golejador del campionat. Demà, a 6:15, el combinat estatal s'enfrontarà a un dels anfitrions de l'europeu, Àustria. I la Cap d'Any Reis tanca l'edició d'enguany amb la festa de cloenda, reconeixent els col·laboradors i voluntaris que van fer possible aquesta última edició. Serà 6:45 del vespre al casal Pere IV. Recordem que hi va haver rècord de participants, 2.500 atletes, i que més de 3.500 persones van passar pel parc de Nadal organitzat a la pista d'atletisme, precisament la pista coberta. Acabem dient que Catalina Curró ha tornat a competir, ha estat 4ª al campionat de Catalunya Open de natació, nadat a Terrassa al 100 Papallona amb un temps de 1:02:55. L'enhorabona després de la seva segona operació al cap. Ràpidament, recollim els estris, posem el punt final a aquest Hotel Suís que hem fet possible amb el Toni González des del control de so. Més informació, com sempre, @radiosabadell a Twitter i radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.